I quan passen gairebé 6 minuts del punt de les 10 del matí, el Faves Comptades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens serveix per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui, però, la sacsejarem una mica i ho farem per una molt bona raó. Ho farem per parlar del paper de les dones en la ciència i la investigació. Per fer-ho, ens acompanyen tres investigadores de la UIC Barcelona que han estat reconegudes entre les científiques més destacades d'Espanya segons el rànquing del Consell Superior de Recerques Científiques, el CSIC, que recull 10.000 investigadores amb els millors indicadors acadèmics a Google Scholar. Elles són la Rosalía Rodríguez, investigadora i responsable del Departament de Ciències Biomèdiques de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la UIC de Barcelona, la Begoña Díaz, investigadora i docent del Departament de Psicologia de la Facultat de Medicina i Ciències de Salut de la UIC, és també llicenciada en Psicologia i doctora en Ciència Cognitiva i del Llenguatge, i l'Esther Calvo, amb qui parlarem a través de la via telemàtica, que és degana de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut i cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Universitari Mútua de Terrassa. Molt bon dia, benvingudes.
Bon dia.
Bon dia.
Com esteu?
Moltes gràcies per l'invitació.
Moltes gràcies a vosaltres per acceptar-la, per interrompre una mica la vostra activitat d'investigació i docent, per fer una mica aquesta tasca de divulgació que ens ocupa avui. Abans de tot, enhorabona per estar incloses en aquest rànquing. No sé si és la primera vegada o ja hi havíeu estat abans.
Jo havia estat abans fa un parell d'anys, em sembla. Llavors, bueno, sí,
està molt bé.
Repetim. Jo per mi és la primera vegada.
Esperem que sigui la primera de moltes, no? Que sempre fa il·lusió. Esther, en el teu cas?
És la primera vegada, sí.
La primera vegada també. Què suposa per vosaltres ser incloses en aquest rànquing del CSIC? Com valoreu aquest tipus de reconeixement?
Doncs és un honor i un privilegi, no?, ser part d'aquest club de dones que han tingut èxit en recerca i és una mica l'agraïment també que jo sento cap al meu equip, la gent que m'ha pujat, no? És maco, però també és el repte de mantenir els indicadors, no? O sigui que és tot molt, molt excitant.
Molt bé. Rosalía, ho vius igual?
Sí, és un reconeixement que, bueno, és molt bo, no?, per nosaltres, però també és una manera de veure que el que fem té un impacte, també, no? Perquè a vegades estem molt tancats al departament, al laboratori, no?, i no veiem ben bé l'impacte que té això. Llavors té un impacte a la comunitat científica i a nivell social també. Llavors el que fem té un sentit, no?
I tant que sí. Esther, en el teu cas?
Doncs és una empenta, no? És un agraïment per reconeixement i de sobte és una espècie de parada del camí i dius, va, no? Tot el que hem fet fins ara, perquè com deien les meves companyes, una feina d'equip, no? Doncs ha tingut una repercussió i té un reconeixement. Llavors també és una mena d'aturada, reflexió, empenta, no? Tota la vegada.
Creieu que iniciatives com aquesta ajuden a visibilitzar la feina de les dones en la recerca i en la investigació, no? Normalment hi ha aquests rànquings que són mixtes i tant de bo pogués ser així, perquè voldria dir que no hi ha cap mena de biaix en el paper de la dona en la investigació i la ciència. Malauradament encara no estem en aquest punt, esperem que aviat hi sigui. Per tant, que hi hagi aquests rànquings també tenint en compte el gènere, creieu que ajuda a visibilitzar la feina de les dones en aquest àmbit? Digues, Esther.
Doncs sí, jo crec que posar focus en el que les dones han assolit en aquests últims anys ajuda a donar visibilitat, segur. Crec que també és una il·lusió veure que tantes companyes, no?, tenen producció científica de nivell i de qualitat, perquè realment tot i que ens està canviant la mirada, en la mesura de veure els indicadors i aquests indicadors quantitatius a vegades no expressen exactament el que en recerca ens agrada posar sobre la taula, no?, de rellevància, de transcendència, però en fi, si més no, és una mesura que indica que hi ha producció de qualitat, de nivell, en quantitat i que hi ha gent molt potent, no?, en el nostre entorn immediat. Llavors, posar focus sobre aquesta realitat sempre crec que ens impulsa a totes, no? I en primer exercici és mirar-nos a casa nostra, a la UIC, i dir quina il·lusió, no?, veure que hi ha gent que té aquesta capacitat de produir, no?
Avui tenim aquí una representació de tres investigadores, però sou nou, les dones de la UIC que esteu en aquest rànquing estatal. Vosaltres per què vau triar les vostres carreres professionals? Digues, Begoña.
Per vocació. Sí, durant la carrera també vaig veure, no?, molts models de dones investigadores i t'adones que no has de ser un Einstein, no, per fer recerca, que amb treball, capacitat, doncs pots fer coses que tinguin un impacte, que siguin rellevants, no? Que puguin potser ajudar altres persones, i és, crec, la meva opinió és que la recerca és vocacional.
La Rosalia fa que sí amb el cap,
sí,
eh?
Sí, totalment d'acord. Això és molt vocacional, és una forma de vida, en realitat.
Sí.
Perquè els que fem recerca sempre diem que, bueno, som afortunats, no? Perquè en realitat a vegades els caps de setmanes també treballem, però per mi no es treballa ben bé, no? És llegir un paper o demanar un projecte de recerca, és que és la forma part del dia a dia que fem,
sí,
no?
Sí, del nostre ADN.
I llavors el que intentaríem també amb aquests rànquings o aquests indicadors és també servir d'inspiració a dones joves que no saben ben bé si dedicar-se a STEM o a biociències o a física, no? Que a vegades són carreres, en el cas de la biomedicina sí que hi ha més presència de dones, especialment a estudis més de grau i així, però altres carreres més enginyeria i així no estan tan visibilitzat el rol de la dona. Llavors, si amb aquests indicadors i aquesta visibilitat, no, pot servir d'inspiració una mica, com en el meu cas va ser una inspiració també d'una dona, no, una farmacòloga que em va inspirar molt i va dir, jo vull fer això. I llavors, una mica això, una mica com diu la Begoña, que és molt vocacional.
Després parlarem de tot això, d'aquests referents tan importants que necessitem a l'hora de mirallar-nos en algú i a l'hora que ens ajudi també a tirar endavant i saber que nosaltres també tenim un espai en tots els àmbits de la vida que ens acompanyen. Esther, tu per què vas triar la teva carrera professional i dedicar-te també a la investigació?
Doncs en el món de la medicina, jo crec que és bastant abundant aquesta figura de metge amb curiositat, no? I l'interès per transformar el present pels malalts i convertir-lo en un futur més saludable, no? I llavors és bastant freqüent que tots tinguem aquesta mirada curiosa, no? Enfront de la realitat que la tractem cada dia, perquè hi ha molta ciència a la medicina. Malauradament no tots ens podem dedicar, perquè és esforçat aconseguir tant el finançament competitiu per poder-ho fer com les eines, no? Però jo en aquest sentit he sigut molt afortunada, he crescut en un grup que feia recerca i això per osmosis t'acaba penetrant, no? I va sorgir, ja et diria, d'una forma molt natural, perquè era la manera de treballar de l'equip en el que em vaig integrar, no? I se't contagia, no? És molt contagiosa, la recerca és molt contagiosa.
Un altre capítol que podríem tractar és aquesta manca de finançament també, per sí, tirar endavant les investigacions, que possiblement ens ocuparia una altra tertúlia, i aquí la posem sobre la taula per si més endavant val la pena abordar-la, que segur que sí. Jo voldria aprofitar, ja que us tinc avui en aquesta taula i a l'Esther via telemàtica, ja que s'han guardonat també les vostres investigacions, per conèixer una mica a què us dediqueu cadascuna de vosaltres, que a més veniu de camps diversos. Rosalia, en el teu cas, ens pots explicar en què consisteix la teva recerca? És en ciències biomèdiques, ho dèiem al principi. Per conèixer quins impactes té en la societat. Col·lideres un grup de recerca de neurolípids, a veure si ho direm bé a l'avui.
Sí.
Lideres també un projecte per investigar l'obesitat i la senyalització de greixos en l'hipotàlem, i també estàs en un projecte que s'investiga per reduir l'obesitat mitjançant el control de l'ingesta i la despesa energètica.
Correcte.
Quines són totes aquestes línies d'investigació? Quines són les més prometedores en el camp de les ciències biomèdiques?
Correcte. Bueno, les ciències biomèdiques a dia d'avui tenim molts reptes encara, que s'han de fer molta feina, però s'ha avançat molt els últims anys. En el meu cas, lidero aquest grup de neurometabolisme. Llavors treballem amb el control de l'obesitat i la diabetis des del cervell, bàsicament, i identifiquem dianes terapèutiques i també dissenyem teràpies dirigides al cervell per controlar la gana i la despesa energètica, bàsicament. Que és el que has explicat tu superbé.
Molt resumit.
Molt resumit. I llavors això té un impacte perquè l'obesitat i la diabetes té un impacte molt elevat en altres patologies. La patologia cardiovascular, per exemple, que és la causa principal de morts, i també de càncer, de diferents tipus de càncer, des de càncer de còlon, per exemple, és un risc molt important. A nivell de reptes generals de la biomedicina, a dia d'avui càncer és un dels reptes principals, però és veritat que en càncer s'ha fet una inversió molt elevada a nivell de diferents pipelines de desenvolupar noves teràpies, llavors s'ha avançat molt. A nivell cardiovascular encara queda molta feina per fer I un dels grans reptes és a nivell neuronal, a nivell de la neurociència hi ha diferents patologies, des de l'Alzheimer al Parkinson, i llavors és molt difícil fer teràpies dirigides al cervell. Llavors per això des de la biotecnologia, la farmacologia, la nanotecnologia, que ja sona molt, no?
A poc a poc l'anem coneixent.
Correcte,
més,
en el nostre cas estem dissenyant estratègies basades en nanomedicina. Llavors aquest és un àmbit que obre, no?, una oportunitat, un ventall de possibles tractaments en totes aquestes patologies.
Tot plegat, eh?, que a vegades quan parlem d'investigació ens sembla tan aliè o tan llunyà a la seva aplicació, tot el que ens has explicat té un impacte absolutament directe en la nostra salut. Begoña, en el teu cas la teva especialització és de ciència cognitiva i de llenguatge. Ens pots posar una mica de llum sobre com funciona el cervell en aquest procés d'aprenentatge i de comunicació que tu investigues?
Sí, aquí, no, ja, el nostre cervell té capacitat per fer moltes diferents funcions i aprendre llengües és, no, es fa com molt natural. El nostre cervell està com molt adaptat. Però sí que hi ha persones que tenen dificultats, no? Per exemple, tots tenim que aprendre segones, terceres, quartes llengües, però no tothom les aprèn.
No tothom té la mateixa facilitat, no?
Exactament, no? Llavors, una mica el que fem al meu grup és intentar desxifrar, no? Perquè algunes persones tenen més o menys talent per aprendre aquestes llengües i aquí fem tasques d'apretar botons, d'escoltar sons de la parla i de discriminar-los. També fem electroencefalografia, que és veure una miqueta la funció cerebral, perquè llavors podem veure què falla, quina funció exacta del cervell està fallant. I també tenim focus en dislexia, no? Que són aquestes persones que tenen dificultats per aprendre a llegir i a escriure, que pensem que és molt innocua, no?, aquest dèficit, però té moltes conseqüències, no?, perquè la dislexia és innata, no?, aquests nens neixen amb aquesta dificultat, però no es detecta fins que fracassen, no?, i aquest fracàs és en tot el sentit.
Ja han perdut una mica de temps, no?
Exacte, no?, i la dislexia no comporta cap dèficit intel·lectual, són nens que se n'adonen, no?, que tenen dificultats, i llavors emocionalment pateixen molt, també acadèmicament van molt endarrerits, perquè al final llegir és necessari per adquirir coneixement, i aquí, no?, hi ha un repte, que és que la dislexia es detecta amb el fracàs, i això és molt tard, no?, i el que estem intentant també és fer tarees que prediguin una miqueta quins nens estan en
aquest diagnòstic, no?
Exacte, i intentar fer tasques senzilles per nens petits, no? Per exemple, s'ha vist que la dislexia va associat a un dèficit per reconèixer veus. Sí, o sigui, una persona que té dislexia potser ara està escoltant la ràdio i no sap bé qui està parlant, si la Rosalia o tu, Alba. I estem intentant fer tasques molt senzilletes per predir, no?, aquest risc de dislexia.
Escolta, us convidaré més endavant a cadascuna de vosaltres per parlar dels vostres camps d'investigació. En el teu cas, Esther, a la teva tasca en malalties infeccioses, suposo que ha de ser crucial en temps de pandèmies i emergències sanitàries. En vam tenir una ara fa 5 anys, el 2019, que poca ens esperàvem molta gent. Quins són els principals desafiaments de la investigació de malalties infeccioses en l'actualitat?
Doncs la malaltia infecciosa és molt extensa al camp de possibles àrees de recerca i, com dius, doncs hem tingut una pandèmia, hem vist com creixia el desenvolupament de vacunes, no?, i és un àmbit de prevenció que està en gran creixement. A dia d'avui parlem d'una pandèmia silent, que són els bacteris resistents als antibiòtics, que ens posen en una situació de risc, i a dia d'avui ja ho veiem, ja ho patim, no?, de veure i haver de tractar infeccions que no tenen tractament antibiòtic, no? Estem en l'era pre-Fleming, i això és un dels reptes més importants que tenim, tant entendre els mecanismes de resistència dels bacteris com desenvolupar nous antibiòtics i noves estratègies de tractament i d'ús adequat d'aquests antibiòtics, no? I aquí és una mica també on està centrada la recerca del meu grup.
Com ha influït la pandèmia de la Covid, si és que ha influït, Esther, en la teva àrea d'investigació?
Tots ens vam veure impactats per mil motius, no? El primer de tot va suposar una aturada molt seriosa i sobretot pels grups de malalties infeccioses que assistencialment ens dedicàvem a tractar aquests pacients. Vull dir, vam tancar les carpetes de recerca durant molts mesos, no? I això va tenir impacte tant en el desenvolupament de projectes com et diria, psicològicament, vull dir que encara no, encara tenim una mica d'estrès postraumàtic, després d'aquesta experiència. Això per una banda, i durant un temps de veritat que vam posar el focus en Covid tots plegats, no? Alguns han continuat treballant en aquesta línia, d'altres hem retornat al, a la línia prèvia que tenia abans de la pandèmia, no? Però realment va ser un parèntesi vital en molts sentits, no? Tant professionalment de dedicació a l'assistència com de viratge o d'incorporació de noves àrees, de noves línies.
Si a tots ens va capgirar la vida, imagino que els que us dedicàveu especialment a malalties infeccioses, l'impacte devia ser encara més brutal, això que ens comentaves. Tot i les vostres investigacions, no heu deixat de costat la docència i el vincle amb la formació. Ens deia la Rosalia que se sentia privilegiada, no? Però les hores que hi ha al darrere de la investigació, els diumenges llegint papers o buscant informació, però tot i així compagineu aquesta tasca fascinant d'investigar amb la docència. Per què heu decidit mantenir aquesta doble via laboral?
Bueno, no sé, Begoña, si vols.
Sí, és com natural, no? És la, amb investigació el que generem és coneixement i volem, no?, que aquest coneixement impacti a la societat, i una manera també d'impactar és transmetre tota aquesta informació a les futures generacions, no? I aquesta part de formar estudiants crec que és bàsica en investigació, al igual que formem estudiants de doctorat, no? Hem de també formar aquestes noves generacions.
En la vostra docència hi ha aquesta mirada, suposo, també de la investigació, no?, que deu traspuar les vostres classes, m'imagino.
Clar, totalment. A Ciències Biomèdiques, especialment, que és una carrera que està molt vinculada a la recerca científica, clar, forma part de l'ADN del core currículum. Llavors, és un luxe, també, fer docència. A mi m'agrada moltíssim. S'ha de dedicar molt de temps, però a la vegada és com un equilibri amb la recerca brutal, perquè també aprenem molts dels alumnes, no? Els plantegen reptes que no ens havien plantejat.
És un estímul més.
I, de fet, en el meu cas, en el grau en Ciències Biomèdiques, estic superorgullosa de l'alumnat que tenim, perquè estan supermotivats per la ciència i són molt dinàmics, no? Ells mateixos... Rosalia, hauríem d'explicar que és el càncer a la població de Sant Cugat, no? I fan dinàmiques d'aquest tipus, no? I això és, bueno, és un estímul molt, molt gran per la recerca que fem també el dia a dia.
Esther, en el teu cas?
En el meu cas, el grau de Medicina és un grau molt professionalitzador, és a dir, té com destí final formar professionals que tindran cura de la nostra salut el dia de demà, no? I tenir aquest esperit de recerca, que, insisteixo, és contagiós, vull dir, és una mirada curiosa que s'enfronta a la realitat buscant entendre el per què i com modificar-lo, fa que la docència sigui transformadora, no? En el fons, el que intentem transmetre als nostres alumnes és aquesta inquietud, no?, de no conformar-se davant la realitat que ens toca tractar, no?, i que ens toca cuidar, i sinó intentar pensar com modificar-la per millorar-la, no? Llavors, és com una conseqüència molt lògica de l'esperit de recerca, no?, que de seguida vol buscar una ment que d'alguna manera et repti, no?, el que deia la Rosalia, no? Sempre hi ha una afirmació del CDM7 que m'agrada molt, no?, que diu que pensem sols però raonem en equip, no? I aquest raonar en equip també és raonar amb els alumnes, no? És explicar el que has trobat, el per què, i buscar la solidesa d'aquest argument en les preguntes que generes, no? Vull dir que és com una conseqüència molt immediata, no?, d'aquesta mirada curiosa.
Mira, ara que parlaves de l'equip, no? Com d'important és l'equip en la investigació? No sé si és una professió, una via molt solitària en alguns moments, o al contrari, no? L'equip és indispensable per tirar endavant.
Sí, l'equip ho és tot.
Sí, sí.
A recerca no es pot fer res, només tu, i no només l'equip, és també important les col·laboracions, no? Nosaltres no treballem només a la UIC, treballem amb investigadors i investigadores d'altres centres de recerca d'aquí mateix, de Catalunya, però també d'altres països. Llavors, això, el networking, no?, que és una paraula que ara està tot arreu, però és superimportant, i és molt bonic, que també ens dona l'oportunitat de viatjar, de conèixer altra gent, altres cultures, i això és essencial, és una part essencial de la recerca.
Com a dones, quins són els principals reptes que us heu trobat en la vostra carrera com a investigadores? No som molt grans, l'audiència no ens veu, eh? No, vull dir, no tenim dones de 60-70 anys a la taula. A poc a poc el panorama va canviant, no? Però possiblement algun entrebanc o alguna dificultat us heu trobat.
Sí, mira, jo vinc de la psicologia, que és un... No? L'alumnat són...
Majoritàriament dones.
Sí, potser el 5% són homes, però en el camp de la recerca en psicologia crec que els homes dominen. I no, o sigui, que és com que l'home és el talentós per fer recerca, i això és una cosa, crec, que nosaltres com a dones hem de, és una mirada que hem de canviar, que nosaltres també podem fer ciència. Sí que crec que potser és, els homes busquen més homes per col·laborar, és el que jo he notat, no? Però sí que és cert que això està canviant i que cada cop hi ha més dones a fent recerca, i entre nosaltres doncs també ens,
la sororitat, no?, que es diu en el feminisme.
Sí. No, però i està canviant molt. Jo crec que ara també veig les noves generacions i ja no hi ha aquest biaix, ja no pensen que una dona és menys vàlida per fer recerca. Crec que anem en molt bona direcció.
La mirada optimista que està bé sentir-la també, eh?
Sí, sí. Sí, però encara falta més suport en la part de... Jo també ho veig, estic d'acord amb la Begoña, i a l'àmbit de la biomedicina, les biociències, també passa això. El grau, per exemple, màster, doctorat, majoritàriament són dones, però després, quan arribes a posicions de lideratge, són homes.
Què passa, no?
I això encara no ha canviat. Està canviant, i jo crec que les tisores aquestes... A la WIC tenim la gràfica feta i és més petitona, les tisores, això és molt prometidor, però encara està molt separat. A nivell estatal, això és una urgència. Llavors, és també el que diu la Begoña, no?, d'empoderar, no?, les dones, no?, que joves, que tinguin confiança. Però també falten polítiques més de com compaginar, no?, la
conciliació
familiar, que no és només tenir fills, és també la dona normalment s'ha d'encarregar també dels seus pares, no? És com aquesta visió tradicional que està canviant però encara està arraigada, i jo crec que això és un punt que també necessitem, no és només des de les universitats o centres de recerca, sinó també des de més polítiques generals, no, en aquest sentit.
Esther, coincideixes?
Absolutament. Jo, mentre escoltava, pensava, a mi el que més m'ha costat superar és el síndrome de l'impostor, no? No només perquè me l'imposin des de fora, sinó perquè aquesta sensació de que no som capaces o no estem igualment capacitades perquè hem après de rols masculins, no? I crec que la limitació interna que una a si mateix es pot posar a l'hora d'assumir reptes o càrrecs o responsabilitats o, pues és un límit, no? I crec que el portem molt inculcat del món que ens ha tocat viure. Tot i que haig de dir que jo soc molt afortunada i he crescut en un món molt masculí, el món mèdic ho era fins fa uns anys, jo tinc 50 i he crescut en aquest món, però a mi m'ha impulsat la mirada dels homes, eh? Moltes vegades qui m'ha fet créixer i pujar a un escenari a defensar una ponència o presentar un estudi multicèntric en un congrés internacional, doncs han sigut els meus companys, no?, amb aquella mirada que et diu, tu pots, no? I vull dir que té una part de limitació pròpia interna nostra, penso, i el rol de cuidador, que no és gens menyspreable, que també és una imposició que ens pensem que si no som nosaltres les que cuidem no ho farà ningú bé, i això també porta que limitem la nostra activitat quan es pot plantejar el tenir cura dels altres d'una manera més equilibrada, no?, per dir-ho d'alguna manera. Vull dir que crec que hi ha part de la limitació externa que hi és i part de la limitació interna que hem après i ens hem autoimposat, no?
Veig certa mirada optimista, no? Parlava la Rosalia d'aquestes tisores que a poc a poc les gràfiques es van acostant, tot i que malauradament encara estan molt lluny, per aconseguir aquesta igualtat i acabar amb aquest biaix de gènere. Evidentment, les pròximes generacions són clau. Com ho fem? Perquè encara fa feredat veure els estudis quan els hi pregunten als nens i les nenes què volen ser, què volen estudiar i quins límits es veuen, que les nenes encara tenen aquest síndrome de la impostora i tenen la creença que no són vàlides per fer determinades carreres científiques, les STEM, no?, que diem últimament, la ciència, la tecnologia, les matemàtiques, l'enginyeria. Què podem fer perquè les nenes i les joves d'avui dia, que ara tenim a les aules, sàpiguen que són igual de vàlides, si ho volen, que qualsevol home, per arribar a les carreres com les que vosaltres heu fet i a la investigació? Què creieu que hem de fer per impulsar tot plegat cap aquí?
Jo crec que la visibilització, no?, de les dones que ja fan ciència és molt important, no?, aquest llistat de les dones, 10.000 dones d'Espanya, no?, amb millors indicadors. doncs ja és un, no, una manera de visibilitzar que es pot i que, no, hi ha 10.000.
Més de 10.000, no? Tenim les 10.000 millors,
a, poden tenir més. Sí. Hi ha més. I no, el Dia de la Nena i la Dona a la Ciència és una campanya també molt bonica per fer veure, no, que la dona també pot fer ciència. Crec que també s'haurien de fer des del, no, el Ministeri, per exemple, hauria de fer de, potser, no, aquesta discriminació positiva, a vegades que es fa per, en altres centres, no, el Max Planck Institute, per exemple, si es fa un viatge positiu cap a les dones quan apliquen a posicions, potser el Ministeri podria aplicar.
S'ha fet, no, en política, no?
Sí.
El,
sí,
per entrar al Parlament, sí, doncs també...
Ara, ara mateix sí que demanen, no, quan demanem projectes, demanen quantes dones hi ha a l'equip, sí, però crec que no es té en compte. O sigui, no conec a cap persona que digui, ah, no tenia cap dona a l'equip i no m'han donat el projecte, no? Uh-huh. O sigui, es demanen aquests números, però no sé si després es tenen en compte, no? I jo crec que potser aquest tipus de polítiques podrien també ajudar una mica.
Tenir un impacte.
Jo crec que aquestes polítiques cada vegada es tenen més en compte. A nivell europeu això es mira moltíssim, i a nivell de la Generalitat en específics projectes això s'està mirant també, no? Dels SGR, si estan liderats per dones, és un extra. Això, clar, això és que són mesures que s'han de fer, perquè si no, no hauria forma, no, d'arrencar. I també accions també des dels col·legis. Nosaltres, per exemple, fem tallers específics a col·legis, no, que ho demanen, i anem allà i expliquem el que fem dia a dia, i ho fan dones, i això ho fan homes, i vull dir que la ciència és per tots, no? I una mica això, que no tinguin por. També hi ha accions molt maques de societats científiques que, no, que envien, fes un dibuix de una, la teva científica, no? Una cosa així, de la teva inspiració a nivell del costat familiar o amics, no sé, és una manera de normalitzar, no? Que les dones també fan ciència, però no només fer ciència, sinó en responsabilitats, no? Una mica sí, això.
Esther?
Una mica la mateixa línia, no? Normalitzar el fet que les dones estem arreu, no? I això ja arribarà un dia que no serà necessari perquè serà una obvietat. I a dia d'avui, que encara estem impulsant aquest camí, diria, ajudar les dones a ocupar posicions de decisió, no? Perquè és des d'on realment es pot ajudar d'una forma equitativa, evidentment, no? Però amb aquesta mirada més globalitzadora, més de lideratge lateral, a altres dones, no? I no tenir por, vull dir que jo crec que el síndrome d'impostor ens pesa molt, i hem d'impulsar a les dones perquè estiguin en posicions en les que puguin fer polítiques que tinguin transcendència o que tinguin impacte en moltes altres dones, no? Per poder-les ajudar a desenvolupar les seves carreres.
Referents, no? Fan falta referents perquè ens puguem emmirallar amb altres persones que han aconseguit allò que a nosaltres ens interessa i volem arribar a fer. Em sembla, Rosalia, que tu deies que havies tingut una farmacèutica, no? com a referent. Creieu que a poc, a vegades quan parlem de científiques a l'escola, a mi ve el cap Marie Curie, sí, i malauradament la llista l'acabaria aviat, no? Creieu que a poc sou més les que comenceu a ser aquestes referents per a les generacions del futur?
Jo crec que a poc a poc, però jo, per exemple, a les meves classes sempre reiem amb els alumnes, però jo els explico, quan explico els antibiòtics, poso una foto de l'Alexander Fleming, no?, que va descobrir la penicilina, però després quan explico antivírics poso a altres investigadores que van contribuir, farmacòlogues que van descobrir altres antibiòtics, o no sé, a Hodgkin, que va descobrir l'estructura de la penicilina. Llavors us explico tot, perquè, sabes, el passat ens ajuda també a entendre el que vindrà, no? I és una mica un tant de bo, no? Amb la Begoña, doncs, posar una foto a les classes de, mira, la Begoña va fer tot això, no? Va contribuir a la ciència amb aquesta responsabilitat. Jo crec que això és important, no? També, de, no? Dels referents també del passat, que a vegades estem molt focalitzats només en homes que han fet avanços científics, però no les dones.
Tenim oblidades, eh?
No, la Marie Curie, perquè és com, no, super...
Era impossible no posar-la a la llista.
Hi ha altres dones de la seva època molt importants.
I tant. Se'ns està acabant ja el temps. M'agradaria que, molt breument abans d'acomiadar-vos, donéssiu algun consell o algun missatge, potser millor, a les dones i les nenes que venen al darrere vostre i que volen ser també científiques, que volen ser també investigadores. Què els hi diríeu?
Consell, responsabilitat. Doncs...
Digue'm missatge.
Sí, un missatge, doncs, que amb talent, esforç i ganes, tot es pot.
Rosalia.
Sí, no tenir por. ser valent i valentes i no tenir por de fer el que ens motiva i amb passió.
Esther?
Que assumin, que no es posin límits, que busquin equips, perquè sol s'arriba a pocs llocs, i que gaudeixin molt, perquè al final darrere tot això hi ha d'haver també doncs aquest hobby de la vida, no? I del descobriment i de la ciència, que en el fons és un camí molt, molt bonic i molt, molt engrescador.
A nosaltres ens heu engrescat i jo us convidaré aviat a parlar de tota la vostra recerca. Rosalía Rodríguez, Begoña Díaz i Esther Calvo, moltes gràcies per acompanyar-nos i enhorabona un cop més per estar en aquest rànquing del CSIC, que sigueu treballant amb coses que us il·lusionin tant i que al final tenen aquest retorn a la societat, i des d'aquí demanar també inversió en aquesta investigació, que sense diners costa investigar. Moltes gràcies.
Gràcies.
Un plaer. Gràcies a vosaltres. Thank you.